Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP i IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sovint s'identifica Rondissoni com a suís, si bé és cert que va néixer a Torí i que es va formar a França sota el mestratge del gran cuiner de l'època, Auguste Escoffier. A Barcelona s'hi va sentir com a casa. El seu pas pel casino va ser breu, perquè després va recórrer alguns dels millors restaurants de la ciutat. El Pince del carrer Ferran, el Majestic, el Cercle del Liceu, també va passar per Mallorca, on va tenir el privilegi de servir el cèlebre arxiduc Lluís Salvador d'Àustria a l'Hotel Victòria, de Palma. Sembla que l'arxiduc valorava el talent culinari del xef. Sempre em posava una moneda de 20 francs a la mà, recordava Rondissoni, una propina pròpia d'un príncep d'aquella època. Però si Rondissoni mereix aparèixer entre les estrelles culinàries d'aquesta constel·lació, no és per haver triomfat als restaurants burgesos del seu temps. És per haver triomfat entre les classes populars. Josep Rondissoni va ser el professor més actiu i carismàtic de les classes de cuina de l'Institut de Cultura de la Dona, fundat per Francesca Bonmaison. A partir del 1909, segons els càlculs de l'historiador gastronòmic Josep Garcia i Fortuny i fins a la postguerra, va formar part de l'equip de professors del centre. La senyora Bonmaison apreciava el prestigi que li donava tenir Rondissoni al seu institut i la mensualitat que li pagava, entre 400 i 500 pessetes, era un sou més que ben arreglat per l'època. Josep Socarrats i Sergi Martín, del llibre Històries de la Barcelona Gourmanda, d'Angle Editorial.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts,
tothom! Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I tornem aquí a la Gui Virgínies de la cuina catalana amb aquesta sintonia que ja és tradició. Avui, de la mà de l'Òscar Gómez. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Avui cap on anem? Mar, muntanya, ciutat, interior, exterior?
Avui anem a la platja, anem a un restaurant que està literalment situat a sobre de la sorra de la platja. Anem al Toc al Mar, a la platja d'Aigua Blava, a Begur.
Home, el Toc al Mar, que és un d'aquells restaurants, jo sempre dic, que hi van molts cuiners i cuineres, eh?
És veritat, és un lloc de peregrinació del sector, perquè realment la toquen molt bé. És a l'excel·lència amb mar i xancletes, perquè en realitat no deixes un xiringuito, en el sentit de que està tot... Depèn de com vulguis definir un xiringuito, no ho és perquè no es pot desmuntar, perquè té obra, les parets són d'obra. Però excepte per això, tot el que més és com menjar un xiringuito, però amb una cuina extraordinàriament ben feta i traient molt de partit de la brasa d'Alzina, que és l'estrella de la seva cuina.
Aquí producte, producte i producte.
Totalment. Per exemple, demanes uns musclos, de la Costa Brava, te'ls fan a la brasa, que a part de donar-li aquest toc fumat, la clova queda com trencadissa. És molt curiós perquè, si no vas en compte, te la pots carregar amb la mà, però això és per la forma de cuinar-los. Clar, els posen directament al forn de llenya i és una forma diferent de menjar els musclos, molt senzilla i alhora molt saborosa. A mi m'encanta, la veritat.
I què més hi trobarem? Va.
Mira, un entrant, i ara igual somrius i t'arrenco el somriure, un entrant recuit de drap amb anxoves i olivada. Saps que jo el recuit de drap m'hi tiro de cap. I que estigui a la, com a entreteniment o com a inici de l'àpat i no necessàriament com a postre, ho trobo un encert brutal. Perquè a molts restaurants de Catalunya mateix trobem amanides amb burrata i amb mozzarella. I està bona la burrata i la mozzarella, estan bones. Però per què no fem plats amb recuit de drap també salats, perquè a més amb l'anxova de la bol, el recuit de drap amb l'anxova és una combinació que un cop la tastes dius, és que això va néixer per menjar-se junt en el paladar, de debò.
Òscar Fort President, tens tota la raó, menys mozzarella i més recuit de drap al plat salats.
Totalment, i repeteixo, no perquè no estigui bona la mozzarella i la burrata, estan boníssimes, però ostres, tenim el recuit de drap, que és un plat un ingredient de categoria mundial.
Home, escolta, és que, a més, estem aquí reivindicant sempre la cuina catalana, i després perquè ens facin plats amb formatges que són de fora. Ja està bé això, no? Aquest és l'ADN de la Gui Virgínies. Òscar.
Totalment. Per tant, avui tinc doble satisfacció. El fet de recomanar el toc al mar i, a més, recomanar un plat on hi ha recuit.
I què? Què més hi podem menjar aquí?
Doncs mira, els arrossos fan un arròs fos de l'Empordà, que és, doncs, és amb aquesta confitura de ceba, no? Aquesta forma de fer a l'Empordà l'arròs fosc, que no ha vist la tinta de cap de les maneres. Fan una paella molt bona, una paella acadèmica, i fan també un paproquer a la brasa amb patates al caliu, que li posen el toc del romesco, que m'agrada perquè és una mica de clocada d'ull dels tarragonins, no?, vinguts de la Costa Brava, i francament, el pop amb el romesco, jo trobo que és un matrimoni també molt, molt afortunat.
I de postres què? Aquí jo crec que també n'hi ha d'haver de postres, eh?
Sí, borratxo de rom amb gelat de crema catalana, pastís de formatge fresc amb sorbet de té verd, i sí, no heu quedat encara tips de recuit de drap d'ull estret, doncs un recuit de drap d'ull estret amb mel i pinyons, que és classicisme català de tota la vida.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana el Toc al Mar, un restaurant fantàstic de la platja d'Aigua Blava de Begur. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, fins la propera.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Soc una fruita tropical, originària del sud de la Xina, el sud d'Indonèsia i l'est de Filipines. Si viatges a la Xina, podràs comprovar que em combinen amb la carn i el peix. Sóc el fruit d'un arbre exòtic, de fulla perenne, que fa als fruits un raïm. Tinc un sabor dolç que et pot recordar el gust dels raïms. Normalment em consumiu fresc i cru entre els mesos de novembre i febrer. Quan ens compris, no triguis aquells litxis que siguin arrugats perquè significa que la polpa s'està tornant negra i ha perdut el seu sabor. Sí, sóc el litxi. T'agradaria combinar el litxi amb una maduixa? Potser t'ha de provar el litxi amb un gelat de pressa. Tasta el litxi amb arròs bullit, fred i amaní, amb oli d'oliva extra verge.
Tinc fruites i verdures de tots colors. A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber com es menja un bon plat de pernil amb Quim Caselles. Quim, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Escolta, a tu t'agrada el pernil o no?
A mi m'encanta el pernil.
I com te'l menges? Com te'l menges?
Jo, mira, jo dic, a mi m'encanta fer un foc a la barraca. Pa de
barraca de pescadors, vols dir?
A la barraca de pescadors, per exemple, que no sempre hi mengem, no sempre hi mengem peix. Fer una torrada de pa de pagès, torradeta, una mica sucada, tomàquet, oli d'oliva, un oli d'oliva potent, pernil... I res, jo crec que la millor recepta és que hi hagi bona companyia. Bona companyia i a disfrutar.
De ben segur que també hi posaries alguna cosa a la copa, no?
Jo crec que a mi m'agrada molt el pernil amb cava i m'agrada molt amb vinegre. O sigui, amb això et deixo triar.
Moltes gràcies.
Faltaria.
La Fonda.
I ara... És el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà de A dos gramòfons i amb la veu d'Ari Coderc.
En un atuell de forma adequada al peix, un dit ben bé d'oli en el que s'hi fan torra, traient-los 3 o 4 grans d'all. Quan fuma bé, s'agafa el peix per la cua, fent i abans uns talls amb el ganivet, i es mulla en l'oli roent d'una banda i l'altra. Als talls s'hi fiquen mitges rodanxes de llimona. Es posen 4 talls rodons de patata distribuïts pel fons del platuell i s'hi deixa reposar el peix, coent-lo uns 5 minuts. A part, en una paelleta s'hi redueix una copeta de vi ranci i es tira damunt del peix. Seguidament es cobreix una capa de tomàquet ben picolat i es fica al forn o s'hi posa foc viu al damunt. De tant en tant es mulla el tomàquet amb cullerades d'oli bullent i quan és ben cuit s'hi tiren 2 o 3 culleretes de vi, tornant-lo al forn als 2 minuts, unes boletes de mantega i molla de pa. Un altre cop al forn i així que el pa i arròs a taula. També es couen així el dèntol, el reig i el nero.
Ja tornem a tenir aquí el nostre xarcuter particular, en Josep Dolcet. Josep, molt bon dia.
Bon dia i bona botifarra.
Bona botifarra. Mira, clar, vam fer la botifarra traïdora i avui toca què?
Avui un mal de cap, farem el bull del cap.
Bull del cap, a veure, que això m'interessa molt, que a mi, quan toques el cap, allò que ella para gelatinosa, a mi m'agrada, eh? Què porta aquesta botifarra i d'on està feta?
Bé, el bull del cap és, diguem-ne, és un bull del cap, o podríem dir un formatge de porc, perquè si ho embotim dintre d'una tripa és un bull, i si ho posem dintre d'un motllo o dintre d'una cassola, és el que se'n diu el formatge, és un... En espanyol n'hi diuen el cap de senglar, però no és ben bé això, és cap de porc. Què porta? Pues tots els ingredients del cap, des del morro, la careta, la galta, hi ha qui posa una mica d'orella, tots els retalls de rapelar el cap, tot això va cuit amb la seva gelatina ben amanit amb sal i pebre i amb la seva gelatina, i d'això en fem un formatge o bé ho embotim.
Ho embotim i després, si en fem allò, un formatge que dius tu, el deixem refredar i ja està, però a l'embotir-lo, això ha de tornar a passar pel perol.
Sí, el tornem a coure pel perol. Avui en dia, degut a que això s'ha de comercialitzar i tot això, normalment es cou pel perol, es torna a coure el que està embotit i el que es posa amb un motllo, perquè avui en dia es posen amb motllos, tot això es torna a coure a la mateixa caldera, es recou una mica. Tradicionalment el formatge es deixava quallar i es anava menjant d'aquí, però avui en dia això no es fa per raons de conservació.
Clar, ara em fas pensar que quan jo era petit, això que hi havia l'embotit de cap de senglar, que deies, ostres, i de què en fan de la resta, perquè no es cuina gaire el senglar, sobretot, diguem-ne, ni a la xarcuteria ni a la restauració, tot i que quan és temporada sí que n'hi ha.
I penses, caram, per una banda teníem l'embotit del cap, com aquest que parles ara, però després també els cuiners ens vam inventar l'embotit del peus, no?, que n'ha sortit, diguem-ne això, a principis dels 90, el famós carpaccio de peus de porc.
Sí, sí, és que això d'aquí, aquest producte, tal com està presentat avui en dia, és que és un carpaccio. El podem menjar com un carpaccio, el podem menjar amb taus, el podem menjar marcat a la planxa o posat al forn amb una mica de pa torrat o amb una mica de formatge allò gratinat. És un producte exquisit. M'he deixat una cosa, un ingredient principal que és molt important amb el cap de senglar, que és la llengua. Que la llengua li doni aquell toc especial que li donen totes les llengües, els productes.
Ui, el bull del cap. I aquest on te'l fa més? Al nord, al sud?
Normalment aquests productes es fan, són més propis de la meitat de Catalunya per amunt. Si dividíssim Catalunya en dues meitats, vull dir, és sobretot la meitat septentrional de Catalunya, és allí on es fan més. Avui en dia els podem trobar a tot arreu. Però jo vull recordar de que aquest és un producte que, a més, el bon formatge de porc és un producte que no té color rosat, que és un producte que té un color fosc. Això que quedi clar.
Un embotit que segurament, doncs, aquest sí que, això com deies tu ara, menjat ben primet, i si no, passat per la planxa, que de ben segur és una delícia. Dolcet, ens la tornem a veure.
Vinga, fins demà.
Doncs vinga, va, em toca una altra vegada deixar el cotxe, caminar una miqueta, perquè avui vull estar una miqueta fresquet en aquests dies d'estiu, i me n'he anat cap a Viladrau perquè vull fer com el yin i el yang dels productes. Mireu, primer de tot, un producte que no és d'aquí, però que ens apassiona. A la gent que li apassiona, li encanta. Però avui volem parlar de tots els èxits d'aquest producte, perquè he quedat amb en Pau Hellman, a veure si... Ah, mira, ja el veig allà, que està. A veure, sí, sí. Amb el seu barret de palla. Pau, què tal? Bones.
Hola, Pep, què tal? Benvingut.
Escolta, si està bé aquí, a Viladrau.
Bueno, no ens podem queixar, sí, sí.
Ahir que estava, diguem-ne, a la ciutat comtal, no s'hi estava pas tan bé com aquí, eh?
No, per sort tenim aquí la cara nord del Montseny, doncs ara que és època de calor, sí, està molt bé.
Avui hem vingut a casa teva perquè no sé si diem que tu ets un pagès o no. Tu què et consideres, pagès?
Bé, d'inici vaig començar... Tocava molt més producte, molt més camp, molta més terra, que ara l'empresa ha anat creixent i cada cop ho faig menys i altres companys s'hi dediquen més.
Avui hem vingut aquí perquè volem parlar d'un cultiu, d'un producte que no és de casa nostra, no és autòcton, però sí que jo sempre dic que, bueno, a qui li agrada és com una mena, diguem-ne, de producte d'aquell que no pots deixar de menjar-ne, tot i que el preu és el preu que té, que és el wasabi. Com vau entrar vosaltres a voler cultivar un producte japonès, però que, en canvi, avui en dia jo crec que està molt internacionalitzat?
Doncs mira, això va començar l'Arnau i un amic seu fa temps. Bé, l'Arnau va comprar aquesta finca, som tots de Barcelona en realitat, però l'Arnau va comprar aquesta finca ara fa uns 10 anys aquí a Viladrau, i bé, ell i un amic seu, així pensant què podríem fer aquí, doncs són molt amants de la gastronomia i la cultura japonesa, i van sentir parlar del cultiu del wasabi, no?, que com un dels cultius més complexes que hi ha al món. I bé, m'ho van comentar, l'Arnau i jo érem companys de l'institut, jo sóc enginyer agrícola, m'ho van comentar, i això va començar una miqueta com un projecte de diversió, i ja veurem què passa, doncs, o com un hobby, doncs ens hi vam anar posant cada cop més en sèrio, i 2 anys i mig després de començar d'aquella primera reunió, doncs ja vam crear l'empresa i vam sortir al mercat.
Això està bé, perquè són d'aquelles coses que moltes vegades un ho pot començar com un joc, no? Mm-hmm. I acaba sent un negoci. Ja, la paraula ja ho diu, no? Negoci és allò de negar l'oci. Tu comences per l'oci i llavors d'això en fas un negoci que pot seguir siguent oci, no? Perquè, clar, no és un tipus de cultiu d'aquells que en teniu allò una extensió molt i molt i molt gran.
No, a veure, el wasabi és un producte que nosaltres ho tenim en unes infraestructures, en unes espècies d'hivernacles, i és un producte que no produïm en gran massa, és un producte d'alta gamma, diguéssim, no? Podríem posar-ho en el segment de la tòfona, perquè ens fem la idea.
Me l'ensenyes aquí els on teniu cultivat el wasabi?
Sí, i tant, i tant. Doncs mira, aquí això és un hivernacle. Aquest hivernacle nosaltres no és un hivernacle a l'ús, com deia abans, és un hivernacle que anem adaptant en funció de l'època de l'any, perquè el wasabi té uns requeriments de ambientals, diguéssim, de temperatura, humitat, insolació, qualitat de l'aigua, drenatge, molt determinats, que el fan, doncs, li donen aquesta complexitat al cultiu, i nosaltres hem d'anar adaptant aquesta infraestructura a l'època de l'any.
Clar, perquè veig que, diguem-ne, de forma convencional, el wasabi seria un arrel que creix, diguem-ne, a la vora dels rierols, no? Vosaltres aquí en teniu un, però no hi poseu wasabi, no?
No tenim tanta aigua nosaltres com per poder fer això. És veritat, el wasabi, de forma natural, i el que hem fet després els japonesos des de fa segles, que és desviar els rius i fan com unes hortes amb aigua corrent, no? I llavors el wasabi creix en la grava, en els còdols de riu, allà de forma idònia per ells. Nosaltres no disposem de tanta aigua, i el que hem intentat és, amb els condicionants que tenim, intentar apropar-nos al màxim a les necessitats que té la planta, i bueno, ens estem sortint força bé, tot i que segueix sent un cultiu que ens costa molt, que ens porta mals de caps, que també ens porta moltes alegries, però no podem dir que en aquests 6 anys que portem amb el projecte tinguem dominat al 100% el cultiu, ni molt menys.
Clar, el wasabi, que no deixa de ser una planta també, com podrien ser altres, que per cert, ara que deies això dels rius i d'això, estic veient per aquí creixens, els berros en castellà, que aquests de forma salvatge també, Déu-n'hi-do, el picants que són, si et menges les pulles, vull dir que...
Sí,
si vols, ara els tastem,
sí,
eh?
Sí, el berro és un producte que té alguna similitud en el cultiu, allà on en fan, amb el wasabi, que també creix amb aigua i també té aquest puntet de picant, i si no m'equivoco també és de la mateixa família que el wasabi.
Clar, vosaltres, per exemple, el wasabi té una varietat concreta o com va això?
Bé, jo, el wasabi al Japó se'n cultiven centenars de varietats, nosaltres en cultivem 4 o 5, però una cosa que crec que als oients els hi interessarà és entendre ben bé què és el wasabi, no? Perquè jo he parlat d'un producte d'alta gamma, del segment de la tòfona, però alhora ho trobem en els supermercats, ho trobem que ens ho posen als restaurants, una pasta que no ens la cobren. Si fos tòfona o del preu de la tòfona ens ho servirien.
Exacte, no és el mateix, que
bé,
no.
Allò no és wasabi, vale? Allò és una pasta, que és un producte industrial, un succedani, que està fet bàsicament a partir de rave picant, o el raifort, o el horseradish, mostassa i additius a tope, val? I llavors porta un petit percentatge de wasabi, que ni tan sols és del tronc, de la part noble del wasabi, sinó que és de les despulles del cultiu, no? De tija, d'arrel o de fulla, d'acord? Realment, el wasabi fresc, que és el que cultivem nosaltres, és un producte en el qual nosaltres imaginem una planta petiteta, però com si fos una palmereta que va creixent i li van caient les fulles i queda el tronc nu, d'acord? Doncs és als 2 anys nosaltres collim aquest tronc, li traiem les fulles, i és aquest tronc el que llavors s'ha de ratllar en un ratllador especial per wasabi, que el que fa és com...
Rascar
a sobre, com grates a sobre fent cercles, i allà és on surt la veritable pasta de wasabi, que s'ha de consumir entre 3 i 15 minuts un cop ratllat, perquè comença un procés d'oxidació i és en aquesta franja de temps quan s'ha de consumir i quan té aquestes propietats tan diferents al que és el wasabi del fake, que diem nosaltres, el wasabi.
De fet, ara em fas pensar, mira, ara em veig aquí que en tens un de preparat, i això em fas pensar en quan tu vas a un d'aquests restaurants japonesos que dius, ostres, que són de veritat, que tu ja veus que allà ja hi ha una diferència, no? Perquè això ens passa una miqueta també com el cas del sushi, Pau? És a dir, hi ha sushi i sushi, no? Hi ha molta diferència entre els grans elaboradors de sushi, ja no hem de parlar de Japó, no? A Barcelona mateix, i diguem-ne, els que fan sushi, diguem-ne, de forma convencional, o fins i tot ara amb els supermercats, que tu ja veus que hi ha sushi, no? Llavors, diguem-ne, com dèiem, hi ha sushi i sushi, però també hi ha wasabi i wasabi, no? I mirar si veient aquí que... de quina textura és aquesta mena de ratllador que portes al wasabi?
Bueno, com us deia, el wasabi s'ha de ratllar en un ratllador especial. És un ratllador... n'hi ha de diferents tipus, no? El tradicional japonès està fet de fusta i porta una capa de pell de tauró. I aquesta pell de tauró és molt rasposa, i aquí és on, fent cercles, surt aquesta pasta. També existeix el ratllador amb acer, en ceràmica, que funciona força bé, d'acord? Llavors, nosaltres, de fet, els comercialitzem tots, i he de dir que tots funcionen, com deia, força bé.
Clar, jo ara estava pensant en un cultiu tan singular com aquest que tenim, Pau. Un dia a dia teu, per exemple, què feu vosaltres? Perquè, clar, això també és una cosa que no tendeu a demanar allò de quilos, no? Sinó que, com la tofuna, allò de porta-me'n 200 grams, porta-me'n 100, porta-me'n 500... Bé, com va aquest món del wasabi?
Bueno, nosaltres... Val a dir que abans que nosaltres apareguéssim en el mercat català i espanyol, aconseguir wasabi fresc era molt complexa, d'acord? Venia del Japó i no hi havia ningú especialitzat en fer-ho, llavors la qualitat del wasabi que arribava no era gaire bo, perquè es feia molt bé pel camí, perquè el tenien emmagatzemat durant molt de temps, i nosaltres vam, diguéssim, com obrir un mercat que és a partir del wasabi cultivat aquí al Montseny. Doncs, bueno, vam tenir bastanta repercussió als mitjans de comunicació i de cop molta gent va començar a conèixer-nos i a demanar-ne, no? Llavors nosaltres ens dediquem a la venda per restauració d'alta gamma, treballem amb els millors restaurants d'estrella Michelin d'Espanya i d'Europa, treballem, per suposat, amb els millors restaurants japonesos d'Espanya i d'Europa. I després també tenim força interès per part dels restaurants que treballen quilòmetre zero a Catalunya. Hi ha una xarxa bastant potent de restaurants a quilòmetre zero, que de slow food, que treballem amb els quals treballem. I després treballem per particulars. Nosaltres tenim una web amb una botiga online on venem i enviem a qualsevol punt d'Espanya wasabi i altres productes que tenim en 24 hores.
Carai, escolta, me'l deixes estar, aquest wasabi?
I tant.
A veure, això de rascar-lo, perquè això quan tu ho veus dius, ostres, són aquelles coses que sembla que no facis feina, però és com, jo sempre estic pensant, quan us veig amb aquest ratllador, sempre penso que això seria una bona manera també per fer una polpa d'all, per fer un aioli. No sé si
perquè, amb el wasabi, clar, vols dir?
No, amb el ratllador aquest que fa servir ara, que
t'ho dic perquè
estàvem veient.
Maioneses o aiolis de wasabi també se'n poden fer, no? Però sí, de fet, un ratllador que es pot fer servir, el típic ratllador d'acer petitet que és per all i gingebre, també podria servir pel wasabi. Potser no et fa una pasta de tan bona qualitat, però sí, diguéssim que és el mateix concepte.
Déu-n'hi-do. I això com ho hem de fer-ho, això? Perquè, clar, és tan perfumat i és tan delicat que no sé si s'ha de fer amb una cullera especial, amb un material...
Sí, doncs, a veure, com et deia, primer de tot necessitem el ratllador, i llavors el que fem és agafem una peça de wasabi, en aquest cas he agafat un tronquet petit, el pelem una miqueta lleugerament per fora, i comencem a fer els cercles aquests que deia sobre el ratllador. Llavors, un cop hem fet aquests cercles, comença un procés d'oxidació en el qual el wasabi va passant d'amarg a dolç i de més a menys picant. Llavors, aproximadament els 3-4 minuts fins als 15 és quan s'ha de consumir. Si apropem, mira, pots apropar-te, olorar-lo i veuràs inclús que pugen uns gasos així que et fan inclús plorar. Això són els alil isotiocianats. Això és una partícula únicament la té el wasabi, l'alil isotiocianat, i aquesta partícula tio que hi ha és de, tio és de sofre, i és el sofre el que li dona el picant. És un compost en base aquosa, a diferència del picant, per exemple, del xili, que és en base oleica. Llavors el xili se't queda en boca i pica i no marxa, mentre que el wasabi és un picant molt efímer.
És eteri, eh?
És eteri, pica i són inclús és aquests gasos, que vapors que et fan pujar el nas, et fa una petita fiblada i marxa.
I que desperten.
I a més, el wasabi aquest no és tan picant ni agressiu com el wasabi d'imitació, aquest industrial que tenim.
T'haig de dir una cosa també, que jo sempre ho faig en format broma, però és cert allò, segurament que tu m'ho sabràs dir molt bé. Hi ha picants i picants, sempre hi ha aquella frase que diuen que el que pica l'entrada pica la sortida, i en el wasabi no és així, eh? Perquè és un picant, diguem-ne, que se't queda aquí, diguem-ne, a la gola i ja està, eh? Sobretot és un picant de nas.
Sí, és un picant de nas, una miqueta en boca, en llengua també, però res, dura un, dos segons i marxa. I això d'entrada i sortida jo no ho he experimentat amb
el
wasabi.
Veus? No. Doncs allò, feta, diguem-ne, la filosofia del wasabi. Escolta, una cosa important. Clar, el wasabi sempre l'emparem, diguem-ne, molt amb la cuina, diguem-ne, oriental, no? Molt amb el cas del sushi.
Sí.
Però tu que, diguem-ne, que tens tants amics i amigues que són del món de la cuina, i que segurament l'has tastat de mil i una manera, per tu, a on agafa més protagonisme el wasabi?
A veure, sens dubte, el wasabi amb un sashimi o amb un sushi, i al Japó també el consumeixen amb el wagyu, amb la carn de wagyu, és un dels maridatges típics, i després amb aquest ramen fred, que és el soba, també va amb el wasabi, d'acord? Això seria bàsicament els plats principals amb els que es consumeix al Japó, però aquí nosaltres... A veure, nosaltres treballem aquí amb els millors restaurants, com deia abans, i són restaurants gastronòmics i no necessàriament fan plats japonesos. Per exemple, el nostre ambaixador de marca és en Martín Berasategui. Ell fa un gelat amb wasabi, i no és l'únic. En tenim diversos clients que fan gelat amb wasabi. Però bé, nosaltres a la nostra web, per exemple, tenim diverses receptes de plats que es poden fer amb wasabi que no tenen res a veure amb el que és purament la cuina japonesa.
Doncs mira, ara que ja comencen a haver-hi patates noves, jo crec que una bona manera de començar a endinsar-nos aquí, imagina't-ho, no?, unes patates escalivades o bullides amb aigua de mar, i fer una maionesa amb wasabi, una maionesa allò, vinga, agafem allò, un rovell d'ou, la pasta de wasabi, una punta de suc de llimona, una miqueta de sal i un bon raig d'oli d'oliva verge extra, i escolta'm, fet, i jo crec que aquí, diguem-ne, que no cal que estiguem a principi de mes, perquè la quantitat de wasabi que hi ha també és poqueta.
A veure, és clar, és un producte d'alt valor econòmic, però nosaltres, per exemple, a la web venem uns peces de 50 grams, uns paquetets de 50 grams, que per fer un sopar a casa per 4 persones i poder tastar el sushi, menjar sushi, o això que dius, una maionesa amb wasabi fresc del Montseny, és una cosa única. I a més, que això no ho he explicat, però som els únics productors que hi ha a tot el sud d'Europa. Fora del Japó som uns 10 productors que hem aconseguit cultivar wasabi. Llavors és una cosa molt única i, bueno, la tenim aquí a casa nostra, no?
I 50 gramets, quin costa més o menys?
Ara t'ho estic dient de memòria, però potser són uns 12 euros, 12 o 13 euros, una cosa així.
Tampoc, escolta'm...
No és una exageració.
Com
no
una tòfona d'estiu, vull dir que tampoc, diguem-ne, no? Ens ho podem allò permetre, diguem-ne, amb una butxaca de 4 persones, doncs mira, per tastar-lo. Sobretot això que dius tu, Pau, tastar un producte bo, un producte de veritat, no el succedani, que és molt diferent, no?
Exacte. És una oportunitat de poder provar un producte diferent, únic i de proximitat, no? I a més, nosaltres a la web tenim altres productes que també produïm nosaltres. Fem shiso, fem ioga, I, bueno, i d'altres productes que vindran, i després altres productes que importem. Sense anar més lluny, Wasabi, a part de ser productors, també som importadors, portem dues línies perquè el mercat ens ho ha demanat així, i bueno, hem pogut muntar, bueno, del que era una idea de negoci inicial, doncs s'ha anat convertint en un negoci una mica diferent al que imaginàvem, però que bueno, el fa més viable econòmicament, i que, bueno, estem molt contents de com està anant.
El Wasabi, una pagesia del segle XXI. Pau, moltíssimes gràcies. Jo, si et sembla, tastaré aquest Wasabi i agafaré el cotxe, perquè avui no em quedaré només aquí. Te'n vaig a l'altra banda de Viladrau, també, amb aquest Wasabi del Mediterrani, a veure què ens depara l'altra fruita, de la qual avui també en volem fer una miqueta de cuina. Bé, i deixem el cotxe avui per segona vegada, tot i que m'han dit, no, si estem aquí de costat, 20 minuts de cotxe per arribar a l'altra banda, però ara ja el veig aquí. Jordi, bon dia.
Bon dia, com anem?
Quan em vas dir que estaves al costat del Wasabi, bueno, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, hi ha un trosset. La veritat que ell està en una vessant i nosaltres a l'altra. Vull dir que sí que hi ha 20 minutets de curves i de cotxe. Sí que...
Estem aquí a l'altra banda, diguem-ne, tocant el Matagall. No sé si hi ha molta gent que pugi en bicicleta aquí.
Bueno, doncs hi ha pocs que pugin, però bueno, s'acostuma a fer... Sí que la gent aprofita i fa molta muntanya. Està a prop de Barcelona, està a prop de molts llocs, llavors, doncs, bueno, el Montseny no es pot dir que està massificat, però a dies sí que hi ha molta gent. Sí que...
I tu, com se't va ocórrer venir a cultivar gerds aquí dalt?
Bueno, nosaltres, de fet, ja ens dedicàvem a cultivar gerds a la Vall de Boí. Allí hi ha una cultura on la gent, tothom, doncs, els horts, els jardins, hi planten els seus gerds, els cultiven i fan melmelades. Nosaltres vam començar una mica per hobby i també estàvem molt lluny també de poder comercialitzar el producte, de fer-lo arribar a la gent. Estàs molt lluny al Pirineu. Llavors, doncs, bueno, doncs amb la meva parella, amb la Cris, doncs vam buscar terres en uns llocs que tinguessin el clima idoni, i a Viladrau ho vam trobar.
És difícil cultivar gerds?
És difícil, bueno, és difícil, sí. El ger, el que té és que la planta és una planta molt resistent, és molt forta, però el fruit és molt delicat. Necessites molta mà d'obra, doncs conté, doncs, bueno, doncs que necessites moltes mans per collir, per oferir un producte de qualitat, i potser aquest és l'entrebanc. És un producte molt delicat.
Clar, ara estem a gairebé mitjans d'agost. Clar, ara jo aquí veig encara que, déu-n'hi-do, les plantes com estan carregades, no? Ara, en quin moment estem de l'any, diguem-ne, dels gerds a la planta?
Doncs mira, ara estem en un moment que pràcticament acabem una collita de primavera, que és molt explosiva, que dura un mes escaig, i és una floració brutal, amb una maduració del fruit molt de cop, tota, ve tota de cop. I llavors, doncs, ara estaríem a final d'aquest cicle, on el que és la canya de primavera deixa de produir, i ja comencem a netejar el camp per preparar-nos ja per la canya de tardor, que nosaltres li diem. Que és quan...
Home, ara veig aquí, Jordi, que el ger és molt agraït, perquè allò, quan fot més calor, diu, jo paro, deixo que se'n vagin a fer vacances, i llavors tornem al cap de 15 dies o 3 setmanes, no?
Ara, és que nosaltres ja vam buscar un cultiu que ens deixés aprofitar i fer vacances, així que el ger ens encaixava molt.
Clar, ara dius, aquesta part de dalt, no la canya, diguem-ne, les dues terceres parts de la planta es queden aquí, ara vosaltres això ho talleu, i quan torni a fer una miqueta més, diguem-ne, que baixi la calor, això torna, diguem-ne, a brotar?
No, d'alguna manera el que fa és que la planta té un cicle en la que ella produeix meitat de la canya, genèticament ella sap que produeix la meitat de la canya i després l'altra meitat. Quan ella ha acabat aquests dos cicles, la canya ja no produeix més, s'ha de treure. Llavors, la que ha nascut nova a la primavera és la que ens oferirà ara fruit, flor i fruit, doncs de cara doncs d'ara endavant i fins a finals de la collita, que acostuma a ser finals d'octubre, doncs a vegades primers de novembre ja és una mica una loteria, depèn el temps.
I després la planta agafa el procés de dormir-se, no? Fa una mica l'osso.
Fa l'os del tot, vaja. Vull dir, es despulla totalment, es despulla per la fulla, i llavors es queda amb la canya només. Simplement queden canyes, i aquestes canyes, doncs, fins que no s'activen a la primavera, no comença a emetre brots una altra vegada.
Una cosa, hi ha diferència de gust, de color, d'aroma, entre el gerd de primavera i el gerd de tardor?
Val a dir que nosaltres a vegades identifiquem diferents sabors. Cada any depèn una mica del el clima. El gerd és un fruit que varia constantment. Jo és una cosa que he anat descobrint amb els anys, que és una passada. Vull dir, una fruita et pot canviar d'avui a demà només perquè hi ha una condició climàtica diferent. Ha plogut, fa excés de calor i madura molt ràpid, si t'has passat amb el rec d'aigua també, doncs s'acostumen a estar més aigualits, llavors té un punt, canvia dia a dia. Llavors, doncs, bueno, és una fruita molt viva, canvia dia a dia. Llavors, doncs, sí que és veritat que a vegades doncs, et trobes que són una mica més àcids, una mica més dolços, no et sabria dir la veritat, no és algo estructural que diguis, no és algo que diguis, no, a la primavera acostumen a ser més àcids, a l'estiu acostumen a ser més dolços, no, varien molt cada dia.
I com es reprodueix? Per esqueixos des de l'arrel?
La reproduïm per esqueixos, sí, normalment es fan esqueixos de la canya, de la mateixa canya, llavors, doncs, bueno, simplement el que fas en una època de l'any és intentar doncs, treure uns esqueixos de la mateixa canya i posar-los a arrelar, no s'hi fa més.
Escolta, em deixes que en tasti algun o què?
Home, i tant, pots tastar...
A veure, aquesta planta que tenim aquí, tan fantàstica. Clar, això que dius tu, una de les coses és el fet de que siguin tan fràgils, no, els gerds?
Molt fràgils. Realment el problema que tenim a vegades és aquest, no? Que és una fruita molt, molt delicada, té un recorregut molt curt dins del mercat. Llavors, doncs, bueno, si vols collir una fruita que tingui aquest punt, que realment estigui en aquest punt de maduresa, que tingui doncs, el que ha de tenir una fruita, és un fruit que l'has de collir això, doncs, just al punt que li toca i té poc recorregut, aquesta és la veritat. Tu no pots aguantar un gerds. Aquests t'aguanten una setmana a la nevera i no es floreixen, però a nivell comercial estem molt acostumats a un mercat que es cull la fruita molt verda, perquè duri molt en càmeres i al cap i a la fi, doncs, bueno, no és la nostra línia. Volem oferir qualitat i s'ha de collir una mica més tard.
Escolta, són molt bons, eh?
Sí,
quina aroma tan fantàstic. Clar, ara jo els estic comparant amb un gerd convencional que tu pots comprar a qualsevol lloc. Carai, quina diferència.
Home, doncs és que a diferència d'haver-hi, nosaltres ens preocupem de cuidar-los, no porta cap tractament químic, no porta res de químic, vull dir, clar, el carinyo que li posem, també nosaltres, doncs, és això, no, vull dir, no tenim una explotació d'hectàrees i hectàrees, simplement tenim una explotació petita i és la manera que realment et pots preocupar de que et surti un fruit bo. Tens temps a mirar les plantes, tens temps a observar-les, llavors, doncs, bueno, realment la fruita ha de sortir bona. Si es fa amb carinyo i passió, la fruita surt bona.
Jordi, i on la tenim, la mestressa?
Bueno, doncs la mestressa la tenim ara aquí mateix, que si vols pots passar i està elaborant doncs, les primeres melmelades que farem de l'any.
Doncs va, Demi, mira, mentrestant, clar, jo estic pensant, m'has dit que fructifica aquestes dues vegades. Això de la vida contemplativa m'ha agradat molt, però jo penso, el gerd, és a dir, és un tipus de cultiu el que feu que és autosuficient, diguem-ne, per una feina de dues persones? És a dir, té prou rendibilitat? Vosaltres en viviu d'aquesta feina?
No, la veritat és que no. Nosaltres no vivim d'aquesta feina, nosaltres és un projecte comú perquè ens agrada la terra, ens agrada doncs, el que fem, intentem amb molts esforços tirar endavant, però realment sembla que no hi ha cabuda pels agricultors o també ramaders, que siguem petits, en petites explotacions, sembla que no hi ha cabuda. És a dir, ens és molt complicat tirar endavant, ens és molt complicat possiblement a vegades doncs, si poder... anem a dir, tenir la capacitat logística per poder tirar més endavant i anar més amunt, ens ho posen difícil, però bueno, la veritat és que amb molt esforç, treballant amb altres feines moltes vegades, jo faig altres feines, no vivim d'això.
Què fas, per exemple?
Doncs mira, faig feines forestals també, vull dir que ara mateix estem fent feines forestals, treballo també per una empresa medioambiental i bueno, doncs també m'agrada. Però és això, viure purament d'això, hem de seguir picant pedra i seguirem picant pedra perquè sí creiem en el projecte i I res, vull dir, no vivim d'això, però bueno, intentarem viure el màxim de temps possible.
Mira, ja la veiem aquí. Cristina, què tal?
Bones, Pep, què tal?
Pues aquí. Veig aquí remenant la cassola, eh?
Anar remenant, sí, ja ho veus.
M'agrada que estigueu aquí a Viladrau, però que no perdeu aquest deix, diguem-ne, lleidatà de la vall d'avui, eh?
No, home, costa, perquè de vegades no m'entenen, però...
Bé, ens entenem. Tu i jo, un de la Garrotxa i una de la vall d'avui.
Alguna paraula tenim així, és molt diferent, però bueno, sí, sí, encara queda el deix.
Escolta, què es necessita per fer una bona melmelada de gerds com aquesta que fas tu?
Doncs es necessita bona fruita, fruita i poca cosa més. El sucre, llimona i una pectina que elevarem nosaltres també amb pomes i ja està.
Ja ho veig aquí, la pectina és aquesta part gelificant que té moltes fruites i que, home, va molt bé la poma perquè, diguem-ne, que és la que té, diguem-ne, un gust, diguem-ne, més neutre, no?
Correcte. Sí, sí, a més el gerd té molt poca pectina, de per si. Llavors se li ha de fer una miqueta.
Ara que parlàvem una miqueta d'això, no?, d'intentar ser rendibles, diguem-ne, per la feina que esteu fent, Cristina, tu què creus que hauria de passar perquè poguéssiu viure íntegrament només de cultivar gerds i de fer una melmelada de gerds i prou? Perquè, clar, una altra cosa és que us dediqueu després a fer melmelades amb fruites que ja compreu, no? Però una empresa així tan de monoproducte, què creus que hauria de passar?
Doncs, en primer lloc, hauríem de poder contractar mà d'obra per aconseguir fer més quilos del nostre producte i llavors poder elaborar més melmelades. Però avui en dia aquest tema està una mica complicat. Bueno, ja ho sabem tots, que el tema de contractar personal pues, és complicat. I llavors bueno, estem una mica entremig de dos aigües. Estem ara, el camp ens dona, però no podem aconseguir aquesta mà d'obra de moment.
Clar, perquè si no, hauríeu de fotre 20 hores al dia per collir tot el gerd que teniu, no?
Correcte. Sí, sí. També ara mateix l'obrador que utilitzem és comunitari. En un futur voldríem aconseguir el nostre propi obrador perquè així podríem obrar cada dia, també podríem elaborar més melmelades.
I escolta, i els petits a casa què diuen?
Ui, els petits, les petites, que n'hi ha tres, pues elles contentes. Vaja, acaben de gerds fartes també, els agrada molt, però acaben fartes perquè a casa n'hi han. I la gran ja ens ajuda moltes vegades, inclús a collir. Ho fa molt bé, la veritat, que a vegades doncs, nosaltres tenim uns criteris allí, anem a dir, molt estrictes de qualitat, el que val i el que no val, però i ella a vegades encara ens aparta algun fruit que diu, bueno, escolta'm, aquest no, aquest fora.
És la cap de qualitat de la casa, no?
Correcte, sí, sí. Jo vinc del món de la qualitat i sembla que li he passat amb ella.
Mira, veus? Bé, el món de la qualitat és una d'aquestes coses que moltes vegades ens pensem, mira, i tu que estàs aquí fent melmelada, és a dir, de melmelades, melmelades i melmelades, perquè tu que d'això hi entens una miqueta i hem de ser, diguem-ne, autocrítics, n'hi ha moltes que no es podrien, diguem-ne, vendre, no perquè no siguin bones, sinó perquè el punt de gelificació no és prou correcte.
Exacte. Sí, sí, han de tenir uns nivells per passar una normativa, evidentment. Ja no només de gelificació, sinó també de sucre. Ens trobem moltes persones, per exemple, avui en dia que el sucre està com una mica creuat, bueno, amb raons, que, per exemple, quan es demanen la quantitat de sucre, doncs no els hi encaixa, però és que si no, no les pots vendre.
És d'aquelles coses que a vegades no s'entén, eh? És a dir, una melmelada té una quantitat de sucres mínima entre els sucres del propi gerd en aquest cas i el sucre que hi afegeixis, perquè a més, és un conservant i ajuda a aquesta gelificació.
Correcte, i si no per normativa no podries vendre perquè no tindria una vida útil.
No podria ser una melmelada tampoc.
Exacte, tampoc. Hauria de tenir un altre nom.
Exacte, hem de buscar altres històries, no? O altres productes. Us heu plantejat, Cristina, fer alguna altra cosa, algun altre subproducte a partir del gerd?
Doncs sí, ens hem plantejat també fer el gerd deshidratat, que hem fet algunes proves i la veritat és que, com que tenim un gerd molt, d'un tamany molt bonic, doncs queda espectacular. Després també en Jordi està provant de fer vi de Gers.
Això... no heu fet alguna prova o què, Cristina?
Sí, sí, hem fet una prova i la veritat és que li van sortir un parell d'ampolles que déu-n'hi-do. I llavors estem en proves d'això perquè pensem que, bueno, al nostre país l'alcohol també és cultura. I, bueno, doncs allà estem.
Cristina, com et veus aquí 10 anys?
Doncs espero estar vivint d'això, perquè ens agrada la terra, ens agrada que siguin productes de proximitat i, bueno, nosaltres piquem pedra per aconseguir viure d'això i espero estar pues, fabricant melmelades igual que ara i continuar collint i fent algun producte més de fruits vermells.
Cristina, sense pagesia no hi ha cuina.
Correcte, totalment. Sense pagesia no hi ha cuina, sí senyor.
El Gerd li t'està dient molt bo. Què et sembla si mirem a veure si en Jordi ens deixa tastar el vi de Gerds?
Vinga, doncs va. A veure, digue-li. No sé si te'n donarà, eh?
Vaig a buscar. Jordi, va, què?
Em sembla que s'està a la reserva, vull dir que encara no te'l treuré, però ja possiblement...
S'ha de mirar la qualitat, no? Aquesta, això?
S'ha de tastar. Jo sóc molt de... Ja m'entendràs, sóc molt de patxaran i ratacia, i la veritat és que, bueno, em va agradar provar a fer proves, nosaltres fem moltes proves abans, i és difícil, si més no es va quedar com amb una kombucha així... molt bonica, però bueno, ens falta molt per aprendre a fer algun alcohol que valgui la pena. Però bueno, és anar provant. Ja
està. Moltíssimes gràcies, Jordi.
Gràcies a tu per venir a conèixer-nos i bueno, ja espero que tornis a venir en una altra època i tornis a veure com està l'estat del camp.
Cristina, deixem que remeni aquest home i tu i jo anem a buscar aquestes ampolles que tu segur que saps.
Anem. Vinga, som-hi.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I avui, una frase del senyor Sabarén que diu així: la cuina... és art més que ciència, en la que la improvisació i la varietat tenen un clam ampli a on manifestar-se. Doncs vinga, va, manifesteu-vos, cuineu, gaudiu i, sobretot, gaudiu amb la gent que estimeu. Moltes gràcies i fins la pròxima fonda. Apa!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Excel·lència, perdrem la veritat, ens
casa és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.